Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 12 minuts, ple llarg el d'ahir, el ple en què s'aprovava definitivament el pressupost per aquest 2012. I com els comentàvem, el que escoltaran a continuació és una versió resumida de les llargues hores 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarts d'una. Ens deia en Joan. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. El ple oficialment ha d'acabar a les 12 per llei. El que passa és que, com hi ha la deferència de l'alcalde en el torn de preguntes que pugui fer al públic, que ja queda fora d'acte, doncs es va allargar mitja hora més. És a dir, a les 12 es va acabar efectivament el ple. A la pràctica, fins i tot els grups municipals van escurçar el seu temps de les preguntes. Òscar Ortiz doncs va acabar més ràpid i Ricard Vicente les va formular, però ja demanant les respostes en escrit perquè no hi havia temps per més. Però a partir de les 12 va bé aquest temps de preguntes del públic, un temps de preguntes del públic, doncs això, que va allargar encara mitja hora més.
En major o menor intensitat el que escoltaran s'ha escoltat en anteriors celebracions plenàries. Ens referim perquè en el debat sobre el pressupost municipal es van escoltar bona part de les argumentacions que tornaran a escoltar, i però d'una forma una miqueta més intensa, però el ple municipal que va aprovar definitivament el pressupost que ja es va posar sobre la taula en el seu dia, de nou va tenir en les llars d'infants, en el RUSC i en aquests temes socials un dels punts de debat, en fi, amb posicionaments ja coneguts que de nou es van tornar a escoltar en el Saló de Plens. Anàvem a dir, Joan, no és que sigui res de nou, però es van poder escoltar les argumentacions així d'una forma, en alguns moments, més intensa fins i tot.
Sí, en certa mesura pot ser un déjà vu, fins i tot de debats anteriors, perquè doncs es van ja reiterant, es va veient clar quins són els temes d'aquesta part inicial de la legislatura, molt marcada doncs per les penúries econòmiques per les que està travessant la institució, i per tant doncs en conseqüència també pels problemes que hi ha en alguns concessionaris dels serveis i en la relació d'aquests concessionaris amb els seus treballadors. Això que està sent o el que ha marcat doncs aquest primer any de legislatura continua doncs sent un tema recurrent en els diversos punts, com a més les tramitacions administratives obliguen a que els punts passin diverses vegades pel ple, perquè la aprovació inicial, l'aprovació provisional, l'aprovació definitiva, doncs clar, els temes doncs van anant sortint, els grups no canvien el seu posicionament, i per tant doncs anem repetint en certa mesura debats ja vistos amb poques argumentacions noves o diferents respecte de les que ja havíem sentit.
Enmig de tot això hi ha coses bones en el sentit que, per exemple, es va fer públic, com ja es va intuir en alguna de les converses que vam fer aquí, que el deute amb CESPA s'ha renegociat, ha disminuït en 2 milions, es va fer públic aquest nou carnet blau, aquesta nova configuració del que és una targeta que pot ajudar moltes persones amb mancances econòmiques a gaudir d'uns determinats serveis i d'una forma ordenada, i sobretot que previndrà dels abusos als quals s'han denunciat o es van denunciar en plens anteriors, o per exemple es va parlar d'aquestes obres de supressió de barreres arquitectòniques a la biblioteca o de consolidació de l'estructura de l'Ajuntament. O sigui que enmig de tot plegat hi va haver també alguns punts que fa de més bon escoltar que d'altres, no?
Sí, correcte. El que passa és que doncs tot això en un ple de tantes hores doncs queda absolutament diluït. Però en qualsevol cas, si et sembla, anem començant aquest dia repàs cronològic, un repàs que comencem amb una cosa que ens va cridar l'atenció: l'aprovació de la composició de la Comissió Municipal de Delimitació del Terme Municipal d'Olivella. No és que Sitges els haguem de dir Olivella quin és el seu terme municipal, sinó que sembla ser que Olivella ha començat uns tràmits de delimitació exacta de quin és el seu terme municipal. Això obliga els municipis limítrofs en Olivella a establir comissions paral·leles doncs per discutir si hi hagués algun tema doncs que entrés en contradicció. I aleshores doncs precisament per això es va portar aquest tema. Esperem doncs que no ens facin ni Sitges més petit ni que ens donin un Sitges molt més gran i assumir molts més problemes. En qualsevol cas, hem d'entendre que simplement és una qüestió merament administrativa. Com comentaves, els dos següents punts són la ratificació de dos decrets, d'un decret de la Vall i d'un de la Junta de Govern. El primer, d'aprovació del projecte bàsic i executiu de reparació i supressió de barreres arquitectòniques de la Biblioteca Santiago Rusiñol. I el següent, l'aprovació del projecte bàsic i executiu de reforç estructural de l'edifici de l'Ajuntament. En el primer dels casos, són una actuació que té un cost aproximat d'uns 800.000 euros, dels quals 400.000 són del PUOS, que el famós Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. De fet, va explicar l'alcalde que aquesta concessió d'aquest PUOS prové del govern anterior, de la legislatura anterior, tot i que quan es va fer aquesta concessió era per la construcció de la nova biblioteca. Després, en vistes que doncs, aquesta nova biblioteca no es podria fer, doncs es va demanar aquest canvi i hi haurà doncs, aquest traspàs de la destinació inicial d'aquesta subvenció que correspon al 50% del cost de les obres a la reforma estructural necessària, molt necessària, per la Biblioteca Santiago Rusiñol. Aquesta és la primera. La segona té a veure amb les reformes estructurals, també reforços estructurals de l'edifici de l'Ajuntament, amb un cost de 310.000 euros, segons es va explicar. Òscar Ortiz, de la CUP, va preguntar-se si la despesa era prioritària, tenint en compte doncs, les necessitats socials que hi ha en el municipi. L'alcalde li va respondre que primer les prioritats les posa l'equip de govern i que l'equip de govern entén que reforçar o esmenar els problemes estructurals que hi hagi en l'edifici consistorial doncs és important i que a més es vol fer tot el que es pugui amb recursos propis i que si es buida els Sitges Reference, com tot sembla apuntar que així serà, doncs cal el màxim d'edificis propis de l'Ajuntament disponibles per poder acollir els 400 treballadors de la casa. No és que surtin 400 dels Reference, però una bona part estan allà i hauran d'ocupar altres dependències i, òbviament, entén l'alcalde que no ha de ser en un edifici de lloguer, sinó que haurien d'anar en edificis propis de l'Ajuntament. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va preguntar si s'havia decidit qui portaria la direcció d'obres de l'Elena Redondo. Va respondre que encara no, que simplement això era la tramitació inicial d'aquest punt. Més coses, es van donar compte de diverses delegacions d'atribucions de l'alcalde a favor de diversos regidors. L'alcalde té el dret de incrementar o disminuir les atribucions en els regidors delegats i així, i doncs en aquest decret l'hem llegit, però bé, hi ha atribucions puntuals a gairebé una bona part dels regidors de l'equip de govern, de determinades tramitacions que fins ara doncs, eren de l'alcalde i han passat en aquests regidors. I ara ens aturarem ja en el primer dels talls que els hem preparat. Fa referència a un donar compte de l'informe definitiu del control financer sobre el servei públic municipal de l'Escola de Música Montserrat Almirall per al curs 2010-2011. Ho explica el regidor Jordi Mas. El control financer gairebé és una auditoria que fa el mateix Ajuntament sobre la gestió que s'està fent en determinades concessionàries. Va explicar ara hem de passar la pàgina. Passem i així no ens perdem. Va explicar Jordi Mas que en aquest informe es detecta com l'empresa concessionària, que en aquest cas era Salaida, va modificar el pressupost a mig exercici. L'empresa va aplicar, per una banda, bonificacions no previstes en els seus usuaris, no previstes en el plec de clàusules, i per una altra banda també va aplicar uns augments de sou també no estipulats o no previstos, per als quals demanava una quantitat de diners a l'Ajuntament. En concret, el dèficit declarat per la concessionària només en aquest curs 2010-2011 era de 49.000 euros. El control financer que ha fet l'Ajuntament descompta aquests aspectes no previstos en la clàusula i deixa el dèficit de la concessió en aquest curs en 12.000 euros, sensiblement inferior al que reclamava l'empresa, entent la intervenció municipal que correspon a l'empresa assumir aquesta part de dèficit, ja que aquesta concessió era a risc i ventura, i a risc i ventura vol dir que si hi ha pèrdua, doncs l'assumeix el concessionari i no pas la institució municipal.
Mirin com hi ha exemples diferents. En el cas de les llars d'infants es parla de la intervenció d'un regidor en un determinat aspecte. Aquí estaríem parlant que la pròpia empresa va decidir en el seu moment
aplicar bonificacions per una banda i incrementar sous per una altra, en principi sense cap mena de connivència ni d'acceptació per part de l'Ajuntament.
Per tant, entén l'Ajuntament que és l'empresa la que en qualsevol cas hauria d'assumir les conseqüències al cost d'aquests canvis que va fer en el plec de condicions.
I això li va servir també a Jordi Mas per fer una petita reflexió final dient que ha de canviar la cultura de les concessions i de les empreses concessionàries que presten serveis a l'Ajuntament, perquè doncs, una miqueta han funcionat, entén el regidor, massa per lliure i massa prenent decisions que després doncs, la mateixa casa també els hi anava acceptant.
Perquè estàs fent referència, Joan, a un dels tres punts que vam parlar precisament d'aquesta auditoria de les concessionàries,
tant
de l'Escola de Música com també de les llars d'infants, tant de la Moixiganga com del Cerculet, no?
Correcte, efectivament, és aquesta primera auditoria, després hi ha l'altra, que també hi ha una reflexió que també escoltarem, però de moment doncs escoltem aquesta reflexió del regidor d'Hisenda, Jordi Mas, al voltant de l'informe de control financer de l'Escola Municipal de Música.
Els informes de control financer que periòdicament es fan al Departament de Fiscalització i Control Financer d'aquest Ajuntament, tenen per objectiu comprovar el correcte funcionament en matèria econòmico-financera dels serveis que presta l'Ajuntament. Es tracta, doncs, per dir d'alguna manera, de petites auditories focalitzades en els serveis que estan donant a terme mitjançant empreses concessionàries, com és el cas en aquest de l'Escola de Música i de les Llars d'Infants, que veurem tot seguit. En aquest punt, ara donem compte de l'auditoria realitzada a l'empresa Salaida com a gestora de l'Escola de Música en el curs 2010-2011. Salaida, recordarem, va ser contractada per l'Ajuntament de Sitges al finals de l'any 2006 i, quan signa el contracte, de fet, en el seu dia, està acceptant plenament el plec de clàusules del concurs. El 24 de maig del 2011, casualment, dos dies després de les eleccions municipals, l'empresa presenta un nou pressupost pel curs 2010-2011 que substitueix a un que ja havia presentat al setembre del 2010, amb una aportació de l'Ajuntament superior a la detallada en el contracte, 233.389 euros. En aquest pressupost es detalla, entre altres partides, el sou del director, el benefici industrial previst, que va també, òbviament, cap a l'empresa. Posteriorment, la liquidació que presenta l'empresa contempla un dèficit del servei de 49.461 euros. L'auditoria ha detectat que l'empresa ha aplicat preus inferiors a les ordenances fiscals, ha aplicat bonificacions no contemplades a les ordenances i ha aplicat augments de sous a risc i ventura del concessionari. Després, doncs, de l'anàlisi detallada i de les explicacions de l'empresa, l'informe conclou que el dèficit real és de 12.680 euros. En definitiva, es presenta aquesta auditoria on queda palès que amb els ingressos de l'Ajuntament i les quotes dels usuaris, aquest servei té fins i tot un petit benefici de 8.181 euros. Però que un cop aplicat el benefici industrial es transforma en un dèficit de 12.680 euros. Aquest dèficit, segons l'informe corresponent, correspon assumir-lo a l'empresa, ja que el contracte es produirà a risc i aventura de l'empresari. Recordem que la gestió d'un servei a risc i aventura implica que l'empresa ha d'assumir els costos derivats del servei quan l'empresa hagi assumit voluntàriament aquestes obligacions o quan aquests costos es deguin a circumstàncies adverses del mercat. Donat, doncs, que s'han aplicat bonificacions no previstes, augments de sous no aprovats i s'han aplicat unes tarifes que no eren vigents, el dèficit ha d'anar a càrrec de la retribució per la gestió del concessionari. En general, i com a norma general, pensem que ha de canviar la cultura de les concessions i de les empreses que col·laboren amb aquest Ajuntament per donar un millor servei als ciutadans de Sitges. Cal que les empreses ens ajudin, cal que ens ajudi, que ens ajudem mútuament a no gastar més del compte, sinó a ser molt més eficients amb els diners de tots. Gràcies, senyora Batlle.
Escoltaran més paraules relacionades amb la gestió de les externalitzacions, perquè hi ha una casuística que permetria fer-ne un manual amb totes i cadascuna de les circumstàncies. En Joan ens comentava aquest punt concret relacionat amb l'auditoria del curs 2010-2011 de l'Escola Municipal de Música. Estem en el 2011-2012, està a punt d'acabar, i aquest és el corresponent a l'exercici del curs lectiu anterior.
En el següent dels punts, doncs, també l'informe de control financer de la Llar d'Infants La Moixiganga i també després l'altre punt de la Llar d'Infants del Cercolet, tots dos pel curs 2010-2011. Aquí també es detecten alguns aspectes que la intervenció troba que no són del tot acurats per part de l'empresa, tot i que s'han regularitzat diversos aspectes, va dir Jordi Mas, i que en qualsevol cas, el desequilibri financer entén l'Ajuntament que no és assumible per la institució. Això sí, en aquest cas, el tema està al jutjat i, per tant, en definitiva, serà el jutge el que acabi decidint si la raó és de l'empresa concessionària o la raó és de la institució que ha posat aquesta concessió en funcionament. Escoltem, per tant, també les reflexions del regidor d'Hisenda, Jordi Mas.
Dèiem ja en el punt anterior que cal un canvi de cultura en la gestió dels serveis municipals a través de les empreses externes. Cal que es combini l'agilitat de la gestió privada amb les garanties que dona la gestió pública. La fórmula de la col·laboració público-privada no és dolenta si cadascú posa el millor perquè les coses funcionin. Tampoc és possible ara municipalitzar serveis quan el que es pretén és optimitzar la gestió dels mateixos. Cal, òbviament, bons professionals de cada àmbit a la gestió dels serveis municipals, pel bé dels ciutadans i perquè aquests, amb economies d'escala i millores constants en la gestió, siguin capaços de donar un servei eficaç i eficient al municipi. Això, en les situacions actuals, només es pot aconseguir amb empreses que siguin capaces d'adaptar-se als nous temps i a la nova situació econòmica. No pot ser, doncs, que en aquest cas l'empresa presenti ja un pressupost deficitari a l'Ajuntament per la prestació del servei. Al novembre del 2010, Educare 21 presenta ja un pressupost amb un desequilibri financer de menys 125.000 euros. Amb tot això, el compte de resultats que presenta reflexa un dèficit ja de menys 76.000 euros, que l'auditoria de l'Ajuntament ha revisat i que realment ascendeix, segons l'informe, a 39.988 euros. Cal dir també, i això és molt important, que s'ha regularitzat l'aportació municipal per la pujada de l'IPC a favor de l'empresa des de l'any 2008, que no s'havia fet. En total, 16.855 euros. I que l'Ajuntament també ha compensat per la reducció de la subvenció de la Generalitat de 200 euros per alumne, en total 18.200 euros. A vegades es diuen les coses dolentes, però no es diuen, com en aquest cas, les bones del servei. En el cas de la gestió de la Llar d'Infants del Cercolet, es presenta una situació similar, però certament agreujada, perquè el pressupost que l'empresa presenta a l'Ajuntament ja té de sortida un dèficit de 253.000 euros. Aquest desequilibri financer, una vegada més, no és assumible per l'Ajuntament en la situació actual, i sobretot seguint les consideracions contractuals entre l'empresa i l'Ajuntament. Aquest dèficit es transforma en la liquidació que presenta l'empresa en un dèficit real de menys 144.251 euros. L'Ajuntament, també en aquest cas, assumeix la baixada de la subvenció de la Generalitat, 18.200 euros, i una modificació de contracte de l'any 2008, 66.000 euros. Amb tot això, l'auditoria encara reflexa un dèficit de 122.933 euros degut majoritàriament a vacances a cobrir i a l'assumpció injustificada d'unes despeses. El contracte que en el seu dia va signar l'empresa l'obliga en la seva clàusula 4.3 del plec de clàusules que amb els ingressos previstos l'empresa haurà de cobrir la totalitat de les despeses d'explotació així com les inversions necessàries i el marge de benefici industrial. Educare 21, avui en dia, ens ha demandat mitjançant una reclamació patrimonial per greuges que, segons diu l'empresa, els hem provocat corresponent als cursos 2010-2011, 2011-2012. Està, doncs, el tema al jutjat i haurem de, seria la cosa més assenyada, esperar a fer el que digui el jutge, que no pot ser d'una altra manera.
Una carambola. Les educadores demanden a l'empresa, l'empresa demanda a l'Ajuntament i cadascú té algú a qui demandar, per dir-ho d'alguna manera. La situació, en aquest cas, dels números del curs 2010-2011, a les llars d'infants, la Moixiganga i el Cerculet. Ja veuen que els números tampoc quadraven en aquest cas, Joan.
Efectivament, els números no quadraven gens i, doncs, al final, si la cosa ha acabat al jutjat, doncs serà una més de dels inconvenients judicials, per dir-ho d'alguna manera, que té l'Ajuntament. Ens va cridar molt l'atenció una xifra, va sortir al final del ple, ja en el torn de preguntes del públic, doncs, quan els veïns de Quim Mar també van reclamar ho comentarem després, però bé, un tema urbanístic al barri de Quim Mar. Va dir Elena Redondo que ara mateix l'Ajuntament, només en qüestions urbanístiques, té 104 processos oberts. Només en qüestions urbanístiques. Torno.
104, eh?
104.
I el que acabem de comentar no és una qüestió urbanística, però només n'hi ha 104 en l'àmbit urbanístic. Bé, diem només per un figurar, eh? 104.
Doncs això.
Déu-m'hi-do.
Trenco el parèntesi i continuo. Següent punt de l'ordre del dia, es va ratificar un decret de l'alcalde d'adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat, les diputacions, les quatre diputacions catalanes, la Societat Catalana de Municipis i Comarques, la Federació Catalana de Municipis, amb el que s'estableix un pla extraordinari d'assistència financera local. Òscar Ortiz, de la CUP, doncs, va lamentar que els partits s'hagin posat d'acord d'aquesta manera per arreglar el desgavell que ells mateixos havien provocat. Va fer també una reflexió. De fet, no ho comentarem a cada punt, però va haver també un transfons entre el model de societat que es pretenia o que pretén la CUP i, doncs, partits tradicionals. Va haver, doncs, algun moment dels diversos debats que es van anar allargant al llarg de la nit, i va haver algun moment de petit enfrontament entre l'alcalde i Òscar Ortiz, sense que la sang arribés al riu, en el que es va parlar gairebé del model de societat que volia la CUP i del paradigma. Va sortir molt la paraula paradigma, referint-se, doncs, això, a un tema d'organització social que anava més enllà de la votació de determinats aspectes del ple. Doncs, en aquest sentit, també, doncs, Òscar Ortiz lamentava que els partits que havien conduït malament la situació anterior, doncs, ara s'haguessin posat tots d'acord, doncs, per arreglar les finances municipals.
Ja us dèiem ahir i els diem avui que aquest ple del mes de maig és el ple de l'aprovació definitiva del pressupost 2012.
Efectivament.
I entre l'aprovació definitiva hi havia les al·legacions que es podien presentar encara en aquest pressupost i el seu debat.
Hi havia diverses al·legacions, efectivament. De fet, dues de dos treballadors que es van estimar de manera parcial. Dos al·legacions que eren iguals, presentats per dos sindicats municipals, que van ser desestimades, i una al·legació de partit, una al·legació que havia presentat la CUP i que va ser la que va motivar un debat després en aquest torn d'aprovació. Un llarg debat, dura 50 i escaig minuts, al punt que sentiran a continuació. De fet, va explicar Jordi Mas que l'al·legació presentada per la CUP i que va ser treballada conjuntament amb el Partit dels Socialistes, i aquí farem una petita un petit parèntesi. El Partit dels Socialistes no va presentar una al·legació pròpia perquè no havia votat en contra del pressupost. Al final del punt, el secretari va matisar o li va dir al Partit dels Socialistes que sí que podia haver presentat com a partit qualsevol tipus d'al·legació en aquests pressupostos. El que no poden fer-ho és personalment els regidors que han votat, no han votat en contra del punt. És a dir, Ricard Vicente no pot presentar una al·legació com a Ricard Vicente, regidor de l'Ajuntament de Sitges, però el Partit dels Socialistes o el grup municipal socialista sí que pot fer-ho com a tal. És una qüestió de matís, és una qüestió de forma. Però allò que passa que a vegades en algun dels punts els regidors diuen no, nosaltres estem a favor però votem en contra per poder presentar al·legacions. El secretari va dir que no, que això doncs era malentendre-ho, que en principi es pot votar a favor d'un punt i després presentar l'al·legació sempre i quan no es presenti de manera nominal a nom del regidor que ha votat, sinó a nom de la formació que el representa o a nom del partit o a nom del secretari general del partit.
Doncs és estrany perquè ahir mateix la CUP assenyalava en el seu Twitter que no votaven obertament a favor a la reforma, no sé si era de la biblioteca de l'Ajuntament, perquè volien presentar...
És que això va ser abans d'aquesta consideració del secretari.
Per tant, d'acord.
Aquest punt ja l'hem passat.
D'acord, com deia aquell, són les últimes paraules que us dirà aquest secretari al Partit Socialista de Sitges, perquè ahir s'acomiadava.
Sí, de fet, Isidre
Martí,
tenim el tall.
L'escoltarem també
final,
en anterior.
Final de tot.
Però dins aquest parèntesi fiquem també que ahir s'acomiadava el secretari entre aplaudiments generals.
També el sentiran.
Ja hi arribarem a tot això. Tanquem
14
el parèntesi.
Anys, 14,
14
anys. Doncs això, tanquem aquest parèntesi amb aquesta qüestió de forma, doncs per la qual l'al·legació la va presentar la CUP, però la va presentar la CUP treballada conjuntament amb el Partit dels Socialistes i, per tant, doncs, d'acord les dues formacions. En qualsevol cas, Jordi Mas explica que l'al·legació de la CUP pretenia recuperar 500.000 euros, el que representa un 1% del pressupost. Entén Jordi Mas que, per tant, la CUP està d'acord o avala el 99% restant del pressupost. En qualsevol cas, entre aquestes variacions de partides que proposaven la seva al·legació a la CUP, n'hi ha algunes que són obligatòries, com per exemple la publicació de dictes, unes altres que són necessàries, com per exemple les pràctiques de tir de la policia local, i unes altres que són indemnitzables, és a dir, no es pot renunciar a les despeses jurídiques sense que això generi una indemnització, doncs, per pactes, per convenis anteriors. Per últim, la part important d'aquesta al·legació, d'aquests 500.000 euros, són els 304.000 euros del fons de contingència. Entén Jordi Mas que el fet de renunciar a aquest fons de contingència és una actitud irresponsable i demagògica, va dir textualment, per part dels regidors de l'oposició, que els treu tot argument. La CUP hauria d'entendre, va dir Jordi Mas, que aquest fons és per una emergència i, per tant, doncs, no es pot eliminar de qualsevol manera. Proposen dedicar-ho a les llars d'infants o al RUS, però, va dir Jordi Mas també, a l'Ajuntament preocupen més coses que no pas aquestes. Hi ha molts més temes sense, doncs, deixar-se d'interessar per la preocupació d'aquests. Va dir també textualment no continuïn enganyant fent creure que el que no és i ajudin a trobar una solució. I aleshores va dir que en qualsevol cas aquest pressupost que s'aprovava definitivament ahir era un pas endavant per aixugar el deute. Òscar Ortiz va respondre explicant primer que s'havia tractat d'un treball conjunt de l'oposició i que va respondre simplement en dos aspectes. Per una banda, el fet de que la al·legació de la CUP demana, per una banda, la progressivitat fiscal i que l'equip de govern demostra que no creu en aquesta progressivitat fiscal que reclama la CUP, i per una altra banda, doncs, que l'al·legació de la CUP també responia a les alternatives que en diferents moments l'equip de govern ha reclamat a la CUP, doncs, per donar idees alternatives al que era el pressupost original. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va respondre també que el govern diu que les despeses són necessàries i que doncs, el fons de contingència és per causes urgents o per causes d'impacte. I es va preguntar a Ricard Vicente si el manteniment o la correcta gestió de les llars d'infants o el manteniment del RUSC no són qüestions urgents i d'impacte, i per tant doncs, va reclamar que s'utilitzés precisament el fons de contingència per aquestes contingències, per aquests problemes pressupostaris en aquestes dues institucions educatives, podríem dir-ho d'aquesta manera. Jordi Mas va respondre que el que s'ha de fer és treballar-ho tots plegats, entén que l'oposició havia estat ambigua i que estic pendent del model que defensa la CUP, va dir Jordi Mas, que també va dir que les coses no s'han de treballar d'amagat. Després va haver una rectificació perquè Jordi Mas no referia que l'oposició reunís d'amagat, sinó que s'havia de treballar conjuntament amb l'equip de govern. Aquí hi ha moltes hi ha moltes rèpliques i contrarèpliques sobre algun dels aspectes matisables, i aquí és on va sortir també el concepte de paradigma de societat, oi? Òscar Ortiz va dir que que el govern no s'havia mirat les al·legacions i que per això no les havia acceptat, i que quina necessitat més gran pot haver per un fons de contingència que apuntalar als serveis socials. De fet, en el torn final de preguntes de públic del ple, també Rosa Pasqual també va demanar la paraula i també ho va dir, va reclamar que l'equip de govern tingués en compte aquest fons de contingència, doncs perquè entenia també que el manteniment del RUSC era, entre cometes, una emergència, era una necessitat del poble, i que si el fons de contingència doncs és per això, perquè també en algun moment va sortir que si un dia hi ha un tsunami o un terratrèmol, doncs evidentment, doncs si hi ha un tsunami ja veurem, però que en qualsevol cas, diguem, el tsunami actual és un meteorit, també va sortir en algun moment del debat, va sortir un meteorit.
O sigui, una qüestió de criteri sobre, en el fons.
Quin és el criteri d'una emergència? Sí. Si l'emergència és exclusivament una emergència per causes naturals o molt sobrevingudes, o si realment hi ha una emergència social perquè doncs, no hi ha uns diners per destinar un determinat servei, doncs que aleshores es dediquin a aquest fons de contingència.
Què podem englobar dins el concepte d'emergència?
Doncs aquesta
en aquest context actual, eh?
Aquest, diguem que va ser la novetat del debat de pressupostos d'ahir. Jordi Mas va dir que en qualsevol cas aquest fons de contingència s'ha de guardar i que tanmateix som conscients de la situació social de Sitges, però ens ha costat reduir les partides. Ricard Vicente va respondre que no ens posem d'acord i que com el tema també sortia constantment, el tema del passat i de l'herència rebuda, etc, etc, doncs Ricard Vicente va comentar també que el passat no ens porta enlloc. Jordi Mas va reiterar que les llars d'infants també venen del passat i que el govern és molt responsable. I Òscar Ortiz també doncs, va recriminar Jordi Mas dient que li hagués dit que havien anat d'amagat l'oposició i que va mostrar la seva disposició a parlar de molts temes, i doncs, entre ells aquesta construcció d'un nou paradigma de societat. Tanca el debat l'alcalde Miquel Forns, que agraeix a les formacions aquest debat que només hagi estat en termes estrictament polítics, reitera el concepte de l'1% al que responia l'al·legació inicial de la CUP, demana que el regidor de Benestar Social convidi el regidor de la CUP a veure si algú es queda o no fora de les prestacions socials, perquè en algun moment del debat també Òscar Ortiz explica o diu que hi ha una situació d'emergència social a Sitges i l'alcalde doncs, respon en aquesta afirmació dient que els serveis socials, d'acord que estan en una situació molt complicada, però que ningú, en principi ningú es queda fora de les prestacions quan ho necessita. També va demanar a Miquel Forns que l'oposició valorés una miqueta el que s'està fent, que les llars d'infants no han tancat, que s'està treballant perquè el curs vinent l'escola de música torni a obrir les portes, i va acabar criticant, lamentant també, l'ambigüitat del discurs de la CUP.
Comencem, per tant,
amb l'explicació de l'aprovació definitiva del pressupost, la resposta a les al·legacions del regidor d'Hisenda, Jordi Mas.
Cal dir que s'han presentat 5 escrits d'al·legacions al pressupost 2012, que de fet es converteixen en 3, ja que són 2 i 2 són iguals. De les 5, 2 provenen de 2 treballadors municipals, el senyor Alvarín, la senyora Serra. Aquestes 2 escrits són iguals, tenen el mateix contingut. I altres dos provinents de dos sindicats, Comissions Obreres i CESIF, que també són iguals entre ells. I el cinquè és, de fet, l'única aportació que s'ha rebut dels grups municipals, en aquest cas de la CUP. També cal dir que s'ha rebut una al·legació fora de termini i que, per tant, no entra en aquest dictamen, en aquest paquet de resolució, però que s'analitzarà des dels serveis municipals i es contestarà adequadament a les persones al·legants. Les al·legacions s'han resolt de la següent manera. Les dues provinents dels dos treballadors municipals s'han estimat parcialment, disposen vostès de l'informe corresponent de la CAP de Recursos Humans de data 18 de maig, pel qual es fa una modificació de la dotació econòmica de la partida a què correspon amb aquestes persones. Els dos escrits provinents dels sindicats es desestimen i tenen vostès adjunt al dictamen els informes corresponents que així ho argumenten. La proposta que fan, en aquest cas els sindicats, una de les propostes d'eliminar les aportacions als grups municipals i d'eliminar les subvencions sindicals, no es consideren, ja que entenem que aquestes aportacions són necessàries per una actuació autònoma i independent dels grups en tant que exerceixen el seu dret de representació política vers els ciutadans. Tampoc, òbviament, es considera eliminar les subvencions sindicals pel mateix motiu. Són, de fet, una garantia de les activitats d'aquests sindicats quant a representació dels treballadors. Tots ells rebran els informes, si no l'han rebut ja, els informes corresponents sobre aquestes resolucions a les al·legacions que han presentat. M'estendré, però, una mica més en les al·legacions del grup municipal de la CUP. Les seves al·legacions es desestimen pels motius que ara comentaré. I voldria fer per això una consideració prèvia que fa referència a les al·legacions presentades, ja que representen només l'1% del total del pressupost, 500.000 euros. Entenem, doncs, amb aquestes al·legacions que la CUP està d'acord amb el 99% del contingut del pressupost. Imagino, doncs, que amb aquesta acció avaluen la immensa majoria d'aquest model que vostès han anomenat caduc, ja que entenc que l'1% és més aviat una aportació simbòlica, més que una alternativa real al model existent, que òbviament és millorable. En concret, sobre les al·legacions, i en primer lloc voldria destacar que les al·legacions primera, segona i segona bis, hi ha una segona que està repetida, la segona bis, no són pròpiament al·legacions, no corresponen a cap dels motius per fer al·legacions a un pressupost, com diu així el text refós de la Llei d'Hisendes Locals. La proposta, per exemple, de crear una comissió per analitzar una fiscalitat progressiva dels ciutadans de Sitges sona interessant, realment, però segurament l'hauria de proposar als òrgans fets per això, com la Junta de Portaveus, el Consell de Vila o, sobretot, li recomano a la Comissió Especial de Comptes que tindrem en els propers mesos. L'al·legació tercera contempla tot un seguit de partides, en concret 19 partides, que sumen juntes 555.740 euros i que vostès proposen dedicar a altres conceptes. Consideren vostès, en el seu escrit, aquestes partides com improductives. M'agradaria conèixer la seva definició d'improductivitat, perquè realment no em quadra amb el contingut de les partides que mencionen. D'aquestes 19, hi ha partides que són totalment necessàries pel funcionament dels serveis públics. En concret, 9. Per exemple, la publicació dels acords de l'Ajuntament en els diaris oficials és una cosa obligatòria. No podem passar sense publicar els nostres acords, els acords municipals, als diaris oficials. No es pot reduir més del que ja s'ha reduït. En un segon bloc, aquests serien de tres partides, estan agrupades les despeses de materials i equipaments informàtics dels quals no podem prescindir. Per exemple, si no dotem de partida per l'equipament informàtic de l'edifici de Sitges Reference, ens podem quedar sense servidors informàtics i sense servei en totes les dependències municipals, cosa que estic segur vostès tampoc voldrien. En un tercer bloc, de dos partides concret, es tracta sobre l'assistència a seminaris i altres actuacions que són imprescindibles per tenir el nostre personal actualitzat al dia. Per exemple, una de les partides que volen eliminar correspon a les pràctiques de tir de la policia municipal, que creiem nosaltres necessàries pel bon funcionament de la nostra policia. Un altre bloc d'altres quatre partides correspon a contractes ja fets o a despesa compromesa i necessària. La resolució d'aquests contractes provocaria fins i tot indemnitzacions als contractistes i encara ens sortiríem perdent. Per exemple, en aquest cas tenim les despeses jurídiques, que són ineludibles degut al nombre de reclamacions judicials que tenim pendents. Resta ja l'última al·legació, que correspon, curiosament o per casualitat, a una de les mocions que presenta avui el grup socialista, el PSC, sobre el fons de contingència de 304.000 euros. Sobre aquest punt, sobre el fons de contingència, jo penso que la seva actitud i la del grup socialista al presentar aquesta moció són, al meu entendre, totalment reprovables per irresponsables. Per mi, la demagògia amb la que estan actuant els treu tot indici de credibilitat, ja que demanen treure una partida en la qual vostès hi estaven abans d'acord. La CUP, en boca del seu portaveu, quan en el ple del 26 de març, en el moment en què aprovàvem inicialment el projecte de pressupost, si revisa les actes, senyor Ortiz, podrà fer una lectura concreta de lo que vostè va dir quan llegia les partides de despesa, i en aquell punt del fons de contingència va dir textualment 304.590 euros com a fons de contingència en previsió d'alguna urgència que sobrevingués a l'Ajuntament no ens sembla malament. Bueno, ara sembla que ara sí que els sembla malament. Aquesta mena d'incongruències són les que penso que no podem traslladar a la ciutadania perquè no s'ho mereixen. I en el cas del PSC, òbviament, quan va ser realment el govern socialista que va implantar una partida d'aquestes característiques que ja en el seu moment vàrem dir que ens semblava del tot encertada. El fons de contingència, com el seu nom indica, serveix per a actuacions derivades d'una emergència que han d'ajudar a alleugerir l'impacte que pot suposar un determinat fet sobre la ciutadania. Per definició, no podem usar-la, doncs, per activitats habituals i quotidianes per les que ja hem de tenir la partida corresponent. Vostès, doncs, proposen dedicar aquest 1% del pressupost, recordem que l'al·legació es basa en un 1%, no diu res del 99% restant, aquest 1% que, a l'entendre del govern, resulta imprescindible pel funcionament de la casa. I volen dedicar aquests diners als únics temes que sembla ser els preocupen, la llar d'infants, el rus, l'escola de música, etc. És evident que aquests són temes importants, és evident, i el govern n'és plenament conscient i està actuant en conseqüència. Però és que no només té aquests problemes al municipi. Cal millorar-ho tot si es pot, però cal avançar de manera coordinada en tots els aspectes que afecten els ciutadans de Sitges. El fet que vostès hagin agafat la bandera d'aquests temes no treu que hi hagi a la nostra vila molts més sitgetans i sitgetanes que requereixen la nostra atenció i dels quals també ens hem de preocupar. Jo els recomanaria amb tot el respecte que no continuïn enganyant a la gent fent creure el que no és. Ajudin de veritat, reconeguin, ara estic parlant molt en concret del tema de les llars d'infants, reconeguin que no van solucionar el tema durant el mandat, òbviament em refereixo al mandat socialista, perquè ara com ara no té solució. Com són capaços de mostrar aquesta greu irresponsabilitat de fer pensar la gent que el govern no fa res quan vostès durant més de 2 anys sobre aquest tema no van ser capaços de fer res? No enganyin a la gent, ajudin a fer entendre la situació. Presenten avui, més tard, una moció sobre les llars d'infants quan no han estat capaços a les darreres setmanes, segurament pels seus debats interns que els han fet estar més pendents dels seus càrrecs al partit que no dels problemes reals de sitgetans, a presentar una al·legació consistent al pressupost. Presentin un pressupost de les llars d'infants que respecti els contractes que vostès van signar i que no comprometi, més enllà dels previst, les taxes dels usuaris ni els impostos que paguen els sitgetans. Això sí que seria una aportació com a oposició. Intentin, doncs, fer com a oposició el que no van ser capaços de fer com a govern. Les modificacions derivades de les al·legacions, juntament amb la incorporació del préstec de 13 milions d'euros, ha obligat, com no podia ser d'una altra manera, a modificar el pressupost que queda com es mostra al dictamen. Deixi'm que l'expliqui que en un any de mandat ja hem reduït el 50% del dèficit, de les factures que van deixar per pagar. Això ha estat en part possible per la iniciativa del govern espanyol, però també, i vull remarcar-ho, per l'acció d'aquest govern, que ha elaborat un pla d'ajust, el qual el PSC va votar en contra, que ha permès accedir al crèdit que farà efectives més de 3.000 factures que encara quedaven per pagar de la seva gestió. Però, sobretot, també serà possible per l'esforç dels ciutadans, els quals, amb una major contribució a les despeses municipals, estan ajudant a que hi hagi, finalment, estalvi net positiu, un dels grans nostres objectius. Deixi'm també que, ja que estem tocant aquest tema, dir que Educare cobrarà 250.000 euros gràcies a aquest préstec, malgrat que vostès, òbviament, es van posicionar en contra del pla d'ajust. Això, pensem, és veritablement ajudar a millorar la situació de les empreses proveïdores i els seus treballadors. I que Salaida, l'Escola de Música, cobrarà més de 42.000 euros d'aquest pla. Crec que això realment és una veritable contribució d'aquest govern envers la solució de la situació de les treballadores, les educadores i el funcionament dels centres. El pressupost, doncs, que avui portem a aprovar definitivament és el reflex del ferm pas endavant cap a un dels objectius primordials del pla de mandat d'aquest govern, eixugar el deute i posar ordre a les finances municipals. Vam comprometre'ns a fer-ho i ho estem fent. L'herència socialista ens té realment lligats de peus i mans i no permet que actuem amb la celeritat que voldríem. A més, el pressupost incorpora tot un seguit de modificacions que es detallen al text del dictamen, m'abstindré de llegir-ho perquè seria llarguíssim, i a continuació del dictamen els quadres del pressupost mostren finalment la situació del pressupost actual que, òbviament, i ja ho avanço, segur que es veurà modificat en alguna altra ocasió durant aquest mandat. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Des del grup municipal de la CUP vam entrar, després d'un treball conjunt de tota l'oposició, una al·legació al pressupost municipal que, d'haver estat aprovada, assoliria un pressupost consensuat unànimament per tots els partits i permetria la recuperació de bona part dels serveis socials perduts per la política de retallades que estan duent a terme com a govern local i també per culpa de les retallades dels governs dels seus mateixos colors de Madrid i Barcelona. A la CUP portem tan sols un any d'activitat al ple de l'Ajuntament i en aquest temps hem participat en molts dels processos importants que s'han tirat endavant i que han permès la proposició d'al·legacions. Ho hem fet amb les ordenances fiscals, amb el ROM i ara amb els pressupostos. Hem adquirit aquesta aposta de crítica, però aportant alternatives, per fer-los veure que una altra manera de fer política és possible. Una manera que no faci recaure la pressió fiscal als qui menys tenen i que estigui basada en la participació ciutadana. Aquest ha estat el sentit de la nostra primera al·legació que vam registrar i que feia una defensa del perquè l'Ajuntament apliqués mesures de progressivitat fiscal, tal i com també vam demanar en les al·legacions de les ordenances fiscals. Dos processos que es tiren endavant per separat, però creiem que seria més lògic treballar-los en conjunt. La progressivitat fiscal és la manera que qui més té pagui més i qui té poc o gens pagui menys o gairebé res, convertint els increments proposats iguals per tothom en increments en funció dels nivells de renda i tenint en compte les circumstàncies personals i familiars. Aquesta mesura es pot aplicar en taxes i preus públics que són facultatius de les decisions de la corporació, a diferència dels impostos. Aquesta vegada, i seguint amb la mateixa línia que ens estem trobant, Sempre que presentem les alternatives, l'Ajuntament ha rebutjat aquestes al·legacions i no aplicarà criteris de progressivitat fiscal als pressupostos d'enguany. Han declarat que no fem perquè, i ho llegim textualment, són al·legacions generals sense concretar cap aplicació pressupostària i que, per tant, no formen part dels motius per presentar reclamacions contra el pressupost. Senyor Mas, no s'equivoqui. Si no apliquen una profunditat en aquestes mesures de progressivitat fiscal, no és perquè els impedeixi la llei d'hisendes locals, sinó que perquè no hi creuen. I ho veiem en el fet que recentment ho han passat a la competència de la Junta de Govern local sense que hi pugui dir res més a partir d'ara a la resta de partits i col·lectius. No és el primer cop que ho intentem i no és el primer cop que ho rebutgen. Ja ho van rebutjar quan tractaven les ordenances fiscals i també fins i tot ens van trobar amb una moció que van presentar perquè des de l'Ajuntament es tirés endavant la creació d'una comissió encarregada de treballar uns pressupostos participatius que tinguessin criteris de progressivitat fiscal per al 2013, però hi tornarem. Per tant, si us plau, no es rentin les mans davant d'aquestes al·legacions sota el paraigua de la llei d'hisenda local. Si no hi han apostat fins ara, és únicament, com els hem dit, perquè no hi creuen. Entrem ara a parlar de xifres. Provinents de la tercera al·legació que vam registrar, serem clars. Amb aquesta al·legació els hem donat alternatives que vostès no havien trobat. En aquesta sala els hem sentit dir mil i una vegades que estan treballant per restablir les partides socials que han retallat. Tanmateix, les paraules veiem que se les endú el vent. Per això hem posat sobre la taula d'on han sortit un total de 555.740 euros per recuperar partides corresponents a la recuperació del salari de les treballadores de les llars d'infants, la reobertura del centre obert al RUS, beques de famílies de llars d'infants, beques de famílies d'escoles de música, beques de menjador d'escoles i ajuda als desnonats i a l'habitatge social. Són aquestes, ara per ara, partides amb prioritat urgent, ja que estan centrades en les principals deficiències socials que ara mateix tenim a Sitges. I mirin, si els ho hem posat senzill, que els diners a aportar a aquests serveis socials no provenen de l'acomiadament de cap treballador ni de l'aprimament de l'Ajuntament, sinó que són provenents exclusivament de serveis exteriors i de contractació. Els hi recordem alguns exemples. Hem proposat reduir les partides destinades a l'assessorament i estudis externs, a la compra de premsa, revistes i llibres, a la compra de nou material informàtic, estudi i treball tècnic i a l'assistència a recursos, tallers i seminaris, i el fons de contingència, que creiem que cal optimitzar i de llarg en aquesta casa de la vila. Tanmateix, cap d'aquestes partides els ha semblat menys prioritària que la reobertura del RUSC, les beques o els salaris dignes de les educadores de les llars d'infants o les ajudes als desnonaments. Altres maneres també hi són i també es poden fer realitat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Veiem que el govern municipal decideix no acceptar cap al·legació d'aquestes que hem treballat conjuntament l'oposició. Per tal de justificar-se, en l'informe que hem pogut consultar, s'apunta textualment que aquestes despeses són totalment necessàries, s'entén doncs imprescindibles. Des del PSC no ho podem veure així. És un fet que estem vivint una situació social molt delicada, on col·lectius i persones es troben visiblement desemparats. Aquí, però, se'ns diu que, per exemple, la publicació de revistes i llibres és intocable. S'atreveixen a retallar altres serveis que sí representen drets socials, que sí cobreixen necessitats bàsiques. En canvi, una partida d'atencions protocolàries i representatives és, com aquí ho apunten, totalment necessària. Tenim el fons de contingència, com comentava el regidor Mas, amb un valor, com també ell deia, de més de 300.000 euros. Segons sembla, també és intocable i només es farà servir, com s'anota, llegeixo textualment, en imprevistos que puguin tenir un gran impacte si no es dona una solució urgent. O sigui, que tancar un centre obert no tindrà impacte, que les reclamacions de les educadores de les llars d'infants no són urgents. Ni les més que justificables beques a les llars d'infants o als menjadors de les escoles, o aquells que pateixen desnonaments. Tenim un pressupost realitzat per aquest govern, on ell ha decidit on aplicar els euros dels sitgetans i de les sitgetanes. Les prioritats en aquests moments, en desestimar aquestes al·legacions, es fan evidents. I us feu dir el govern de les persones. Evidentment, el nostre vot serà contrari.
Perdó, ja ha acabat? Acabat, eh? Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Intentaré contestar, no deixar-me res. Clar, a mi m'estranya una miqueta que la CUP digui que ha preparat això amb l'oposició. No surti per enlloc que hagi presentat el PSC, però a més digui que busca un acord unànime del ple. Senyor Ortiz, les coses no funcionen així. Si treballa algú amb l'oposició, treballo també amb el govern i llavors podrà arribar a un acord unànime. No treballa algú amb l'oposició i després ho presenti el ple. Treballem-ho tots plegats, però clar, si ho fan vostès d'amagat i després ho presenten al ple, és evident que no podem arribar a cap posició unànime. Faci-ho també amb el govern abans de portar-ho al ple. Clar, jo realment, lo de una altra manera de fer política, jo els admiro, els admiro, perquè jo realment treballar amb aquesta ambigüetat no sabria. Fa un any d'aquesta legislatura i encara jo estic pendent del model que defensa la CUP. No li dic, òbviament, que el model actual sigui el millor del món, no li dic això, però només podríem fer comparacions amb el model que vostès diuen quan el presentin, perquè és que si no ara mateix no entenc que podem fer cap presentació, perquè jo no he vist cap model alternatiu. Realment, presentant al·legacions a l'1% del pressupost, realment entenc que això no és una aportació que posen d'entredit el model existent. Sobre la fiscalitat progressiva, a mi m'agrada aquest debat, si precisament és un dels debats que m'agraden, però l'hauríem de fer amb molta calma, amb molta cura i sabent exactament el que estem proposant. Realment, qui té més ja en teoria paga més. L'IBI no deixa de ser un impost que està meritat sobre un valor catastral que depèn, òbviament, del valor de la finca, de l'edifici. Per tant, qui té més finca, qui té més edifici, paga més IBI. Això, diguéssim, per definició, i tenint en compte, sobretot, l'impost mare, l'impost que per nosaltres, per Sitges, és el pal de paller de tota l'actuació municipal. Però no ens enganyem. Si aquest impost general no ve acompanyat d'un impost o d'una taxa, d'un preu públic directament implicat als usuaris, no podrem mai tenir una mesura i una retroalimentació interessant a l'hora de definir els serveis. Hem de tenir les dues potes, els impostos generals i les taxes, els ingressos per usuaris en concret. Senyor Ortiz, hi ha moltes accions socials que es poden fer sense diners o sense molt pocs diners. Aquest Ajuntament, o aquest govern més en concret, degut a la situació econòmica que s'ha trobat, està, diguéssim, traient, jo diria, un alt grau d'innovació, d'imaginació, per tal de fer possible coses que no necessitin gaires inversions, que no necessitin gaires costos. Després, hi ha un punt del dia d'avui, es presentarà una iniciativa del Departament de Benestar Social molt reeixida, molt encertada, que va en aquesta línia. No diguin que no fem coses pel servei social. Fem moltes coses pel servei social. El que passa és que les hem de fer, les hem d'imaginar, les hem de definir i dissenyar sense masses diners, perquè no havia masses diners a la caixa. Sobre el tema de les prioritats, i així ja enganxo amb el que ha comentat el grup socialista, jo crec que ja ho he dit clar. Estem parlant també de partides, publicació en diaris oficials, es deia, una partida de 1.000 euros per publicar en diaris oficials. Premsa, llibres i altres publicacions que moltes vegades estem obligats per la pròpia temàtica o a vegades inclús pel propi software que normalment utilitzem, 2.000 euros. Si això són les grans partides de les quals estan preocupats, tampoc no solucionem massa cosa i no arreglem res. Senyor Vicente, no insisteixi, perquè sempre ens enganxarem. Les partides imprescindibles no eren dinars, hotels, recordem el tema de les visas i els informes derivats d'allò. Allò sí que eren despeses prescindibles. Això que estem nosaltres presentant, que realment estem movent-nos amb quantitats menys ja no pot ser, són totalment imprescindibles. Per això, en certa manera, les tenim aquí. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Miri, senyor Mas, sincerament creiem que no s'ha mirat aquesta al·legació en cap predisposició d'acceptar-la ni totalment ni parcialment. I també creiem que abans d'estudiar-la no ha fet l'esforç profund de pensar en la dura situació social actual a Sitges. No entenem que, tenint en compte el que està passant al carrer, no hagin pogut acceptar ni una de les reduccions en compra de premsa, de nou equipaments informàtics o d'assistència a cursos que li hem posat sobre la taula, per citar alguns exemples. I li explicarem amb un exemple. Si la situació actual fos de vaques grasses, és ben clar que no li demanaríem que retallessin aquestes partides. Nosaltres apostem per la formació contínua dels treballadors de l'Ajuntament i que aquests puguin assistir a cursos, seminaris, tallers, etc. Només faltaria. Tanmateix, la situació no és de bonança econòmica a hores d'ara, i la seva feina com a regidor, ara més que mai, és triar entre si tenir un any sense assistència a nous cursos o la reobertura del RUSC i les beques del menjador, per posar-li dos exemples. I per no dir que, en general, ha de primar la despesa corrent de la Casa de la Vila. Repetim, diu molt del govern la seva nul·la predisposició a acceptar absolutament res d'una al·legació que només buscava millorar la situació social. Per altra banda, tenim el fons de contingència del que s'ha estat parlant, partida destinada a ser invertida en algun moment d'urgència durant aquest any, que té una dotació ni més ni menys que de 304.590 euros. Doncs bé, tan sols amb la inversió d'aquesta partida per urgències podríem aconseguir el capital necessari per salvar un 55% dels serveis socials que proposem. I senyors de la nova majoria, davant del que vostè m'ha dit, quina urgència més gran per sitgetans hi haurà aquest 2012 que apuntarà als serveis socials? Els serveis socials estan ara mateix amenaçats de mort pels seus governs de CiU i PP a la Generalitat i a l'Estat. I vostès, podent exercir de contrapès davant l'ofensiva de les retallades, no tan sols no ho han fet, sinó que s'han pujat al carro de la reducció dels serveis. Pensin, doncs, en clau local. Sincerament, no trobem partida més urgent en què invertir en aquestes quantitats. Mirin, si bé no diem que no sigui cert que treure alguna de les partides que hem dit ara mateix potser no és possible per qüestions contractuals, segons l'informe que ens han fet arribar sobre el per què no ens accepten aquestes al·legacions, veiem que aquestes partides que pensàvem poden ser prescindibles, però finalment no poden ser eliminades. Són només quatre que representen el 20% del volum total que volem revertir i a les que vostè es referencia. Les dades confirmen el que és evident: rebutjar la totalitat d'aquesta proposta d'al·legació sense acceptar la reducció de cap de les partides proposades per poder salvar un sol dels serveis socials que li hem exposat. Diu molt de vostès i els retracta com a govern. La qüestió era prioritzar, senyor Mas, i com ja hem dit anteriorment, no neguem que un ajuntament potser funcionarà una mica millor si anem canviant cada any el material informàtic. Ara bé, ara no és època d'aposta per segons quines partides. Repeteixo, ara és moment d'apuntalar serveis socials. Aquest debat del pressupost i les al·legacions que hem portat ha sigut una qüestió d'establiment de prioritats i ja hem vist per on han tirat. Estem d'acord amb vostès que si algú s'ha d'estrenyar el cinturó, ara bé, la nostra idea de qui se l'ha d'estrenyar és radicalment oposada a la seva. Sitges hi sortirà perdent. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Senyor Ortiz, el fons de contingència és un fons d'emergència que, per la seva pròpia definició, no sabem el que ens pot passar. És a dir, vostè ja diu que el pitjor és això o l'altre, veu el futur. Nosaltres, per desgràcia, no tenim aquesta capacitat de veure el futur i, per tant, hem de guardar un fons de contingència per el que pugui passar també en els àmbits socials del nostre municipi. Per això està pensada i per això pensem que pot ser útil. Senyor Ortiz, què pensa que no sabem quina és la dura situació social a Sitges? Què es pensa que no som conscients? El que estem dient és que la situació social a Sitges, malauradament, la dura situació social a Sitges va més enllà també de tots aquests temes que vostè demana. Hi ha molta més gent que necessita atenció. Òbviament, aquests són temes importants, no li negaré, però va molt més enllà el sistema de prestació social que ha de tenir cura aquest Ajuntament. Clar, diu-lo del servidor, diu-lo dels informàtics, però clar, molt probablement, si no tenim ordinadors, no podem fer aquest sistema que ara els presentarem de carnet blau, de servei, d'ajut a la gent necessitada. És a dir, avui en dia, malauradament, si no tenim eines informàtiques, no podem fer res. I clar, contraposar a tenir ordinadors, a tenir gent, a donar serveis a les llars d'infants, per posar un cas, qualsevol diria que no existeixen les llars d'infants. Les llars d'infants estan donant el servei que han de donar i la seva funció fan, òbviament, positiva pel nostre municipi. Però hi ha moltes coses més a Sitges. Hi ha moltes coses més a Sitges que requereixen el nostre interès i la nostra preocupació. I li recordo, són partides aquestes que vostè diu que no solucionaran el greu problema, assistència a cursos, seminaris i altres, 8.000 euros. Això no soluciona cap greu problema ni a les llars d'infants, ni al RUSC, ni enlloc. Són partides molt concretes per, en aquest cas, actualitzar el funcionament, la realització de la seva tasca d'uns treballadors municipals. No estem dient res més que això. Les nostres partides prou ens ha costat, sincerament, de reduir-les al màxim, perquè aquest pressupost, li ben dic, i els meus companys de govern ho saben perfectament, és fruit d'una restricció màxima a allò i totalment imprescindible. I, per tant, si està aquí, cregui'm que és del tot imprescindible. Hi ha partides que haurien d'augmentar? Òbviament hi ha partides que haurien d'augmentar, però nosaltres hem de vetllar per l'equilibri global de les necessitats de l'Ajuntament i per actuar de manera coordinada en tots els fronts que tenim oberts. Gràcies, senyor Batllà.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Es fa difícil, algunes vegades, treballar entre l'oposició i el govern. I més quan tornem a sentir els temes del passat que en l'últim ple ja els hi comentava que no ens portaran enlloc. Si els volen anar traient, els podem anar traient, però segurament la gent, a part d'aquells que els agradi més el morbo del que es diu i del que ens diem i els plats que ens tirem pel cap, doncs la veritat és que en el que és a Sitges doncs no aporta massa res. Per què els dic tot això? Tres punts bàsics. Veig que amb el fons de contingència no ens posarem d'acord. Jo l'entenc, senyor Mas, el que està dient, però intenti'm entendre a mi o intentin entendre a l'oposició. Ja considerem que ara ja hi ha unes circumstàncies d'impacte que necessiten una solució urgent. Que poden passar altres coses? És evident que sí. És evident que sí. Crec que un d'aquests fons de contingència en el seu moment es van fer servir per un maremot, un fibló que va venir i es van portar endavant diverses cases. Evidentment allò era una situació de contingència. Però en el moment actual, en el moment social actual, que tots estarem d'acord, que és d'aquesta complexitat, on la situació de moltes persones és tan difícil, on els serveis, alguns d'ells, no vull ser demagog, però podríem dir que perillen per algunes famílies perquè no hi podran fer front. No em diguin que no és un moment on fer ús d'aquest fons de contingència. O si no ens posarem d'acord, no ho veiem igual, perquè estem convençuts que sí que s'ha de fer ús d'aquest fons. Altra cosa és fins a on, des de quines partides i com treballar-lo. Amb això estaríem d'acord de parlar-ne. Però no em digui que no se n'ha de fer ús, perquè no hi estarem d'acord. En segon punt, el que comentava quan començava la intervenció amb el tema del passat. Podríem tornar a sortir un altre cop que aquests monstres que tornen a aparèixer de les targetes. Jo, en el ple passat, l'alcalde em deia que tenia alguns punts per notorietat del meu grup municipal per fer-me veure. No sé com descriuria haver usat ara treure aquest tema aquí sobre la taula quan creia que ja estava doncs parlat. Parlat perquè hi hauria molt a dir sobre quants conceptes es van passar per targetes que ara es passen des de serveis, des de cada servei, des de cada regidoria i no es passen per targeta. Però seria, si em permeten, seria una altra vegada tornar a obrir la caixa d'estrons, que torno a pensar que ara ni toca ni ens aportarà el lloc. Igualment, ja com en aquell moment ho vaig dir, no tinc cap problema tornar-ho a repetir, segur que es van fer coses que podien haver estat molt més acurades, us recordaran que ho vaig dir, i em reitero. Per tant, el passat no crec que ens porti lloc. Si volen continuar-ne parlant, no ens hi trobaran, perquè aquí un servidor no, és que això no farà obrir el rusc, això no farà que els treballadors, o això no farà com tantes altres coses, no només fem bandera d'aquests dos temes. Certament hi ha molts altres temes que cal abordar, sobretot socialment, que ara és el tema que n'estic convençut ens ha d'interessar a tots i ens interessa a tots. I finalment, amb el tema del pressupost, del pla d'ajust, el PSC en el seu moment, perquè vull que s'entengui també, va donar una abstenció al pressupost. També és veritat que el pla d'ajust va sortir una setmana després, si no vaig errat, o molt poc després, que condicionava el pressupost municipal. És aquí on nosaltres considerem que no s'ha acabat de treballar bé el nou pla d'ajust amb el pressupost que tenim. La pujada d'impostos que comporta el pla d'ajust i tot allò que hi va darrere fa que considerem, com hem treballat amb l'OCUP, que hi hagin alguns punts que es puguin millorar d'aquest pressupost per afrontar temes socials. Aquesta és la finalitat objectiu del PSC en l'oposició. Ara, si vostès en volen continuar dient el que considerin, evidentment, són ben lliures. Però volia deixar entès aquest punt de vista. I sempre ens tindran per anar a parlar aquelles coses. Això de que ho hem presentat d'amagat, com s'ha comentat aquí, home, amagat. Vosaltres ho teníeu quan es va presentar per a les eleccions i hem pogut tractar en tot aquest procés que ha arribat a les eleccions, ho podíem haver treballat si ens haguéssiu dit per parlar. Així mateix, el pla d'ajust en el seu moment tampoc vam poder dir res. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més d'algun grup municipal?
Jo no.
Senyor Jordi Mas, té la paraula.
No, només molt breument. Senyor Vicente, el passat l'enceten vostès quan avui porten una moció sobre un tema que té la seva problemàtica durant el seu govern. És a dir, no confonguem a la gent, eh? No confonguem a la gent. Vostès porten una moció sobre un problema de les llars d'infants que vostè van iniciar amb el seu govern. Llavors, en què quedem? Vostès poden dir coses del passat i nosaltres no? O què? No hauríem de jugar en les mateixes cartes? Quan deixin de presentar coses del passat, probablement tindrà sentit, òbviament, no jugar amb aquest joc. Ara li diré una cosa molt, molt sincerament. Aquest govern és molt responsable amb les coses que fa. És molt responsable amb les coses que fa. I tenir un fons de contingència, pensem que és una actitud de màxima responsabilitat, perquè no sabem el que ve, no sabem el que ens pot passar en el futur. Vostè diu que no passarà res més greu que el que està passant ara a Sitges. Bueno, ostres, ojalà tingués raó. Jo, sincerament, no puc afirmar avui en dia ni en públic que no passarà res més greu que la situació que estem ara. Per tant, amb aquesta responsabilitat hem de fer una caixa, una petiteta guardiola, per si acaso hi ha alguna cosa pitjor que ens pot passar ara, pitjor que com estem ara, poder-ne fer-ne front i poder reaccionar amb contundència. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Ricard Vicente, havia demanat la paraula. Endavant.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo no he dit que no pugui passar res més. Jo no he dit que no pugui passar res més. Jo he dit que no sabem si passarà res més i que caldria tocar alguna cosa ara davant d'aquesta circumstància social. Jo no m'he negat, no podria. Encara que ho volgués, no podria. Per tant, si no m'he explicat bé, m'ho torno a explicar. Penso que és hora d'utilitzar d'alguna manera el fons de contingència davant de les circumstàncies actuals. Ni que s'hagi d'exaurir, ni que no, segur que no passarà res més com per no haver-lo de fer servir. I d'altra banda, no confongui la població. No tinc cap intenció de confondre la població, però tampoc l'intenti confondre vostè. Jo li dic que no tornem en passat amb temes que no ens ajuden a solventar el futur, a encarar el futur, no ens aporten res. I vostè em diu que no li porti una moció antiga d'un tema que ve del passat. Sí, sí, en el seu moment ho explicaré, que ve del passat i tot el que pertoca, però que no està resolta. I com que no està resolta, l'hem de continuar treballant a dia d'avui. No són les mateixes, no és el mateix. Per tant, allò que ens ajudi a tirar endavant a les circumstàncies actuals, treballem-ho, aquelles que no. Això és la meva manera de veure les coses. I el tema de la moció, que parlarem més tard, ara per ara no està solventat. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Òscar Ortiz, darrera intervenció.
Gràcies, senyor Batlle, i m'ajustaré el temps per aquesta tercera intervenció i em sembla recordar que tenim 3 minuts, no? Doncs som-hi. Senyor Jordi Mas, miri, ni hem enganyat ni anem d'amagat, perquè la CUP sempre estem treballant en transparència.
fem pública tots els nostres posicionaments, donem raonaments, donem justificacions a tot. I escoltin, em sembla que ara, per treballar conjuntament amb l'oposició, això no és nada amagat, perquè amb vostès hem treballat el ROM. Estem disposats a seguir treballant amb el tema de la participació ciutadana, la inclusió del reglament de participació ciutadana en el ROM, millores, de fet, per Sitges. Si això és nada amagat, també ens acusaran que anem d'amagat al PSC. I al final, a la CUP, serem els qui juguem al cuit i amagar. Bueno, doncs potser ens agradarà, però és que no ho fem així. No som gent que ens amaguem. Anem amb la cara pel davant, anem amb els nostres posicionaments i amb les nostres idees molt fermes i sempre em ve per això de treballar amb consens i, com li dic, es podia haver assolit un pressupost de consens entre tots els partits que hi ha en el consistori de Sitges. Vostè em diu, el 99% del pressupost, vostès, els de la CUP, i m'ho va explicant en clau negativa, només en clau negativa, diu que només hem treballat, sí, ha sigut així, senyor Mas, diu que només hem treballat l'1% del que és aquest pressupost. Aquests 555.000 euros m'ha dit que representen l'1% d'aquest pressupost, que és una aportació simbòlica. Vostè ho ha dit així, aportació simbòlica. No creu, doncs, possible que si és una part simbòlica del pressupost es pugui modificar i es pugui fer front a una urgència social a hores d'ara com hi ha en serveis de la vila? Crec que podria ser possible. El tema de que si la Comissió Especial de Comptes, que serà un lloc en el que nosaltres la CUP hi podem treballar, doncs bé, doncs hi treballarem, perquè estem treballant en la Junta de Portaveus, estem treballant en les comissions informatives, és a dir, en els òrgans col·legiats, en aquelles comissions on hi som, però és que anem més enllà i portem el treball al carrer, portem el treball a la lluita veïnal, portem el treball a l'associacionisme. I per què ho portem tot això? Doncs perquè el model de la CUP que vostè tant em demana, escolti, és que el model de la CUP que vostè està aquí doncs, fent bandera encara no l'hem vist enlloc. És que no el podem treballar amb només un any, amb 8 mesos, i possiblement no el treballarem amb 4 anys que duri la legislatura, perquè vostè està molt allunyat del nostre model i per això no ho entén. Ho treballarem amb molts més anys, segurament. Perquè, miri, la CUP va més enllà de ser un partit convencional. La CUP és l'esquerra independentista i això és un moviment molt més ampli. Un moviment que engloba partit, engloba moviments socials, engloba veïns i les seves lluites veïnals i, de fet, engloba tota la societat en general. Perquè, miri, la CUP el que busquem és un paradigma completament diferent de societat en el que ens hem trobat ancorats i en via morta a hores d'ara. Per què? Perquè han estat triomfant fins ara el capitalisme i les polítiques neoliberals. I no ens n'enganyem, i no ens n'amaguem, i ho diem clarament, el que som i el que volem aconseguir. Però ho volem aconseguir amb el treball del consens, perquè construïm la unitat popular, la CUP i l'esquerra independentista. I la unitat popular vol dir que tothom hi té dret i tothom hi té capiguda. Parli la llengua que parli i vingui d'on vingui. La construcció de la unitat popular dels països catalans que volem construir la CUP va per aquí. I el nostre treball diari, en l'àmbit local i en el món local, perquè som municipalistes convençuts, van en la línia del que estem presentant. I van en la línia de poder assolir que aquests 557.740 euros no siguin només un 1% d'aportació simbòlica, com vostè ens ha dit. I per acabar, sempre ens diu que sí l'ambigüitat de la CUP. Doncs em sembla que ara en aquest torn de paraula he intentat ser el més clar possible perquè em pugui entendre, perquè m'agradaria que m'entengués, perquè vostès també construeixen la unitat popular. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna intervenció més? Senyor Jordi Mas, molt breument, per acabar.
No. Senyor Ortiz, jo no he dit que treballin d'amagat, no, potser no m'he expressat potser amb la més... De la... Senzillament volia fer referència a que en la al·legació que han presentat diu textualment les al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP Sitges. Enlloc surt les sigles PSC, ni el nom del grup municipal socialista, ni enlloc. Només em referia a això, només em referia... No, òbviament no volia expressar-me que en cap to d'ofensa cap a la seva manera de treballar. Senzillament que vostè ha dit que s'han reunit amb el PSC, jo senzillament deia que no està reflexat en la sol·licitud i en la presentació de les esmenes en cap de les seves pàgines. Referent també a lo de l'1%, ojalà amb l'1% solucionéssim els greus problemes d'aquest municipi. Ojalà, tant de bo. No és fàcil. Els problemes d'aquest municipi i òbviament també d'aquest ajuntament, que són els mateixos, no se solucionen amb un 1%. Se solucionen amb molts més tants per cent. Aquest 1% o el tant per cent que òbviament dedicarem, podrem dedicar amb això, haurà d'anar in crescendo. Això no s'ha fet, malauradament, perquè la voluntat del govern sigui una o l'altra. S'ha fet per les condicions, per l'encursatament que tenim de la situació econòmica a la data i per fer aquelles accions que bonament podem fer. Òbviament es poden fer més coses, òbviament, i es faran més coses, òbviament, però estem en la via de guardar un equilibri i una coordinació en totes aquelles necessitats del municipi i ser conscients de que és molt difícil la situació que està patint els ciutadans i que estem fent allò possible per solucionar-ho. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Ricard Vicente, darrera intervenció.
Sí, per explicar-me. Com ho comentava el senyor el regidor Jordi Mas, nosaltres no hem pogut presentar conjuntament amb la CUP, malgrat haver treballat aquesta al·legació conjuntament, perquè en el seu moment van votar abstenció al pressupost municipal. I el votar abstenció, cosa que jo no comprenc, o sigui, és d'aquestes coses de secretaria que fins i tot amb el govern ho hem parlat més d'una vegada i encara no ho entenem, no teníem possibilitats de fer al·legacions, o així ho teníem entès. I per tant que havíem de votar en contra del document per poder-ho fer. Així ho teníem entès, si no, no haguéssim tingut cap problema en presentar-ho, perquè al final ho hem fet d'aquesta manera, que calia votar en contra per poder presentar al·legacions. Aquest ha estat el motiu. I en el seu moment, com he explicat abans, van votar l'abstenció del pressupost pel que consideraven el moment abans del pla d'ajust, sisplau, i pensar definitivament que vam votar en abstenció, va vindre el pla d'ajust, cal reconsiderar les coses i sempre tenim present que el pressupost és un document viu. En aquest sentit, vam parlar amb l'altre grup de l'oposició per treballar conjuntament aquestes al·legacions i amb l'entesa, ara veig rebut una mica de consideracions, de paraules per aquí darrere, amb la creença de que calia haver votat en contra d'un dictamen per poder-hi després presentar al·legacions. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor secretari, té la paraula per aclarir aquesta qüestió que ja va suscitant debat de tant en tant en els plens municipals.
A veure, crec que és un paradigma fals, eh? També parlant de paradigmes, vull dir, perquè presentar al·legacions en podeu presentar. El tema, i crec que no hi ha problema, el que si es vol impugnar en via contenciosa sí que s'ha de votar en contra, però presentar al·legacions és independent el vot que feu. El problema que es fa amb el tema de les al·legacions és el tema que després les al·legacions les resoleu vosaltres mateixos i llavors hi ha una incompatibilitat a l'hora de resoldre les al·legacions. És aquest el problema. És a dir, perquè jo crec que el que presenteu les al·legacions com un ciutadà i el que heu de fer doncs, és potser presentar esmenes, textos alternatius com el podeu fer com a regidors del ple. Aquí no hi ha problema. O sigui que no, el que feu és, diguéssim, és presentar al·legacions com un regidor i llavors, clar, voteu vosaltres mateixos una cosa que heu presentat i aquí és on es dona el punt de conflicte. Però per presentar al·legacions amb un tema d'aquest hàgiu votat a favor, en contra o abstenció, jo no hi veig problema. I això amb el nostre informe de secretaria no hi és, segur. I que és un malentès.
Moltes gràcies, senyor secretari. En qualsevol cas, recordar una cosa a tots els grups municipals, que aquesta qüestió va sortint. Si vostès voten abstenció o en contra, voten que sí en un plenari i volen presentar algun tipus d'esmena o delegació, doncs que cap d'aquests regidors aquí presents ho presenti, ho presenta la seva formació política, el primer secretari, el president, un militant, qui sigui, i endavant, i es tramita. Això algunes vegades ja ho hem dit, ho dic perquè la CUP quan feia referència abans de que es veia obligat a votar en contra, doncs, escolti'm, la formació política ho pot presentar i endavant. Vull dir, no es capfiquin amb això, que aquest no sigui el problema per a l'hora de treballar els grups. Senyor secretari, és així, oi?
Sí, i a més, en el propi ple es poden presentar esmenes als grups i a través de la comissió informativa poden presentar esmenes, no al·legacions, però sí que poden presentar esmenes. O sigui, diguéssim que el joc polític és un altre, que no és el d'al·legacions d'un ciutadà, sinó que el joc polític es basa en les esmenes, transaccions, textos alternatius, etc., que és un altre joc. O sigui, a més, en aquest moment es podrien presentar esmenes. I abans de votar el punt, doncs, que es votés una esmena de la partida tal a la qual, etc., vull dir, això seria perfectament factible.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs arribem a aquest punt de que tenim sobre la taula l'aprovació definitiva del pressupost 2012. Jo, si d'una cosa estic satisfet d'aquest debat, és que l'hem portat al terreny polític plenament. Els grups municipals hem fet l'esforç de debatre políticament el pressupost 2012. Comparteixo plenament les reflexions que ha fet, com no podia ser de cap altra manera, el regidor d'Hisenda. I és que realment, si ens trobem sobre la taula amb unes al·legacions, parlo del cas polític, de la CUP, treballades, com ara se'ns ha dit, se'ns ha comunicat també pel PSC, i que reflexen només un percentatge tan petit del pressupost, realment el que hem presentat, entenc jo, des del meu punt de vista, no és una alternativa al pressupost, sinó un matís al pressupost. I ho dic això amb el convenciment, perquè quan aquí sobre la taula es posen que els serveis socials de Sitges estan amenaçats de mort, vull entendre que la persona que ho ha dit no en té ni idea de quins són els serveis socials de Sitges i el que fan. Per tant, senyor Marc Martínez, si em permet l'atreviment, li demano que convidi el regidor de la CUP a visitar els serveis socials, què fan els serveis socials i si algú es queda fora dels serveis socials de Sitges. Si hi ha algun nen que passa gana, perquè la manera que s'ha dit les coses és que estaven amb una gravetat absoluta. Si és que no donem prou beques, si és que neguem beques de menjador, beques d'endit de transport, beques d'estudi, qüestions per desnonament, si algú es queda tirat, simplement ho dic així, tirat, perquè serveis socials d'aquest ajuntament no fa la feina. Li demano, li prego que el convidi i que assisteixi, perquè vegi que realment que tot això no està en perill. Tot això no està en perill. El que estem fent amb aquest pressupost és garantir que tot això es pugui continuar fent. Per això té un punt d'austeritat molt destacat aquest pressupost, perquè si no sí que ens veuríem obligats a que quan atenem a les persones no hi podem fer front. Agafen sempre aquestes partides, despeses de representació, protocol, serveis externs. Escoltin, mirin-les, sisplau, i comparin-les amb l'exercici anterior i podran veure com han disminuït. Les despeses de representació d'aquest govern són les mínimes precisament per representar la institució a l'hora d'anar a cercar complicitats en el sector privat per garantir els serveis públics també. Serveixen per això. Les despeses de protocol, sap quines són? El sou del cap de protocol. Si volen treure el senyor Toni Hernández, digui-ho, perquè és que no entenc què és el que volen fer amb el cas del protocol. I els serveis externs, el mateix. I les publicacions, em sembla que ho ha dit molt bé el senyor Jordi Mas, hi ha publicacions, els butlletins oficials, que són obligatòries, que les hem de fer perquè si no els acords de ple o els acords de junta de govern local no entren en vigor. No entren en vigor. I hi ha publicacions que van lligades, evidentment, a l'evolució pròpia de la pròpia professió dels funcionaris municipals, per exemple, en el cas ara de si volem crear, que després ho explicarà el regidor, el carnet blau, que van lligades a una certa actualització dels seus coneixements per poder utilitzar aquestes eines per donar millors prestacions. Ens hem agafat a un 1%. Jo entenc el seu discurs. Jo també he estat oposició i quan ets oposició et vols agafar alguna cosa per tenir discurs. Jo ho entenc. Però valorin una mica l'esforç que estem fent en comparació amb l'exercici anterior. Posin les dades sobre la taula i veuran que realment el que estem garantint, les llars d'infants no han tancat, ho vull recordar, eh? El centre obert al Rusc sí que ha tancat, però les llars d'infants no han tancat. I l'escola de música també els vull recordar que estem intentant, de totes maneres, que l'any que ve tingui un cos menor i pugui continuar funcionant l'escola de música municipal el curs vinent, que amb la situació que ens hem trobat sobre la taula probablement estaria més que qüestionada. I entenc que ens volien despistar, senyors del PSC, amb la seva abstenció. Ja ho entenc, perquè després ni el que han dit concorda amb el que van votar i després, pel que sigui, doncs bé, s'han posat a treballar, que em sembla molt bé i em sembla, a més, molt adequat. Respecte al fons de contingència, em sembla que ho ha explicat molt clar el senyor Jordi Mas per què serveix i no volem córrer el risc d'equivocar-nos en aquest sentit. I una paraula més per acabar respecte a la CUP, perquè les seves dures paraules de que els serveis socials estan amenaçats, jo crec que el seu discurs és ambigu. I ho dic sincerament, és molt ambigu. Perquè vostès venen aquí amb un pla d'ajust que permet que els proveïdors d'aquest ajuntament entre aquesta setmana i la setmana que ve puguin cobrar factures llargament esperades. Aquí ens diuen el discurs de que voten abstenció perquè no els hi sembla bé, però que bé, que els proveïdors han de cobrar, no donen alternativa de quina manera haurien de cobrar fent un altre pla, no diuen res, però després surten al carrer i diuen que hi ha un espoli fiscal al poble de Sitges, per aquest fet. Això és ambigüitat. Si és un espoli fiscal com ho creuen, aquí han de votar que no. Aquí han de votar que no, i explicar per què voten que no. Si no, per això el regidor Mas pot creure, com jo mateix crec, que hi ha ambigüitat en aquest sentit. Ens hem de mullar que fora s'està passant molt malament i estem fent tots plegats, bastants esforços per intentar sortir-ne'n. Però jo demano, comparin les dades, sisplau, amb les de l'exercici interior i veuran com realment Hi ha un exercici d'austeritat, d'aixugar el deute, però sobretot per assegurar els serveis públics d'aquest Ajuntament.